Ningún paseo, paseo, para tristos, amparen pum, que a casa me va a casa, monta si está ya.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Deu de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta. La edición de hoy la vamos a abrir haciendo referencia a las últimas movilizaciones sociales que han tenido lugar recientemente. ¿No es así, Rosa Oltra?
Exactamente, Enrique. Así ha sigut. Aquest cap de setmana, este pont que acabem de passar, ha sigut un pont molt reivindicatiu. Primer van començar el dissabte 29 d'abril, on 310 anys després seguim celebrant el nostre 25 d'abril, la Diada del País Valencià, on, a pesar de les amenaces i de les provocacions feixistes dels dies anteriors, la gent va eixir per a demanar un finançament just, per a parlar de País Valencià, per a parlar de països catalans. I això, aquest sentiment reivindicatiu, el vam continuar el dilluns, 1 de maig, Dia del Treballador, per a reivindicar que no volem ser mercaderies, que som persones, per a demanar un treball just, unes bones condicions, i així na seguim, no sols el 1 de maig, així des del nostre espai ho reivindiquem cada dia. En l'edició d'aquesta vesprada del Deu de Santa Teresa, amb la secció de col·lectius, on Josep Martínez entrevistarà a la directora del grup de teatre SEAR i ens contaran els que estan preparant. A continuació, en el bloc central, Josep Martínez entrevistarà a Alfons Álvarez, representant de Salvem el Botànic, que ens parlarà de la història del col·lectiu i de l'acte de comiat que van fer la setmana passada. Després continuarem amb Música d'un País Clandestí, amb Adeli Martínez, per acabar amb la programació que tindrem a la casa durant les setmanes que venen. Bona vesprada, Josep. Què ens contes avui en la secció de col·lectius?
Bona vesprada. Dins de la secció de col·lectius que fan activitats a Car Revolta, avui tenim amb nosaltres amb gent del grup de teatre de CEAR, que està assajant així una obra, i tenim en concret amb nosaltres a Isabel Requena, que és la directora del grup de teatre. Bona vesprada, Isabel.
Bona vesprada.
Conta'ns un poquet què esteu preparant.
CEAR, per si algú no ho sap, és la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Portem ja uns anys treballant i fent moltes actuacions. En este moment el que tenim per davant és, com el que vam fer l'any passat, un gran concert solidari al Teatre Micalet, que serà el dia 22 de juny, amb participació de músics, no puc avançar quins, encara que ja sé alguns, i alguna intervenció del taller de teatre. I després un recital concert a l'Umbracle del Botànic, per al mes de juliol, i després farem tot el que puguem.
Dins del grup de teatre, perquè si ja heu actuat alguna vegada, ara mateixa que esteu tramant.
Estem tramant una nova etapa. Fins ara hem fet coses utilitzant sobretot textos d'escriptores i escriptors de països en conflicte, és a dir, de tot el planeta, no només del present, sinó d'algun passat recent o fins i tot antic. Escriptores i escriptors de Senegal, de Mali, de Libèria, de Costa Rica, Síria, Kurdistan, Polònia, en ocasions utilitzant les llengües pròpies dels actors i actrius, Sempre fiquem, quan se tracta de llengües que no entenem, el polar, el curt, llengües que no entenem, sempre fiquem una traducció darrere, projectada, i ara estem ampliant l'oferta amb textos nous i amb testimonis propis de les persones que conformen el taller i també amb testimonis arreplegats de la memòria històrica nostra i també de la memòria molt desgraciada d'altres països, però sobretot de la nostra.
Isabel, i per acabar ja, quina és l'experiència del grup de teatre?
Portem ja 4 anys, avui és el dia que me reincorpore, perquè des de setembre de l'any passat no he pogut estar, i l'experiència és molt divertida, molt tendra, molt emotiva, i molt interessant, he après moltíssim. Ara mateix n'acaben d'anar els membres del taller que estaven ací. Tots estem d'acord en que ha hagut un canvi personal, perquè treballar, encara que siga menguadament, perquè les nostres condicions de temps i de tot són molt poques per assajar, treballar en teatre fa un canvi personal important. És una cosa que quan es descobreix ixe poder d'actuació que té una persona. I ara, en la nova etapa, estarem Samuel i jo. I, per suposat, Àngela, que és la coordinadora d'activitats de SEAR.
Moltes gràcies, Isabel, per estar amb nosaltres.
Molt educat, moltes gràcies.
Isabel Requena, directora del grup de teatre de SEAR.
A continuació, Josep Martínez parlarà amb un representant de Salvem el Botànic que ens explicarà la seva trajectòria i l'acte que van fer la setmana passada per acomiadar-se.
Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Alfons Álvarez com a representant de Salvem el Botànic. Molts de vosaltres ja sabreu que la setmana passada tingué lloc un acte de comiat de l'entitat i aprofitant aquesta ocasió parlarà amb ells de la seva trajectòria. Bona vesprada, Alfons.
Bona vesprada.
La història de Salvem el Botànic ja és llarga, es remunta molts anys enrere. Conta'ns un poquet per què naix Salvem el Botànic.
En primer lloc, dir que Salvem el Botànic, recuperem ciutat. És molt important perquè la segona part és la part fonamental. Jo crec que la primera té arrels que la gent comprèn, que a nivell de publicitat té molt, diguem-ne, d'enganxe, però la segona part és molt, molt important. La primera part, el Botànic sempre ha estat salvat, jo crec que a partir de la nostra existència més encara, però la segona part, construint ciutat, encara està per fer.
Dins de la vostra trajectòria, quines etapes distingiríeu? Perquè ha hagut fases diferents respecte a les decisions de les institucions i ahir vosaltres heu anat modulant la vostra activitat. Conta'ns un poc.
Els terrenys del pati de l'antic col·legi de jesuïtes es varen reclassificar com ús habitacional. Varen perdre la seva categoria d'ús escolar i entonces en l'últim pla general, va ser en l'època de Pérez Casado estant com a alcalde, es va fer una remodelació del pla general d'ordenació urbana i es va tornar a agarrar una figura que ja estava del pla anterior, que era la reclassificació dels terrenys eixos per a habitatges. Entonces, a partir d'aquest moment, el perill de que construïren en un terreny, diguem-ne, al costat del jardí botànic, pues estava damunt la taula. El perill va sorgir de sobte quan va aparèixer un projecte per construir 3 grans torres, 3 tristes torres, que eren 3 gratacels o semblant, però 3 edificis que amenaçaven no a soles el botànic, sinó tota la façana eixa de la ciutat de cara al Gi del Túria i de cara a l'entrada de València.
Posteriorment han hagut diverses etapes. Finalment, perquè el botànic considera que s'ha d'acomiadar, pots contar-nos a quina decisió s'ha arribat des de l'administració?
Va haver diverses etapes. La primera etapa va ser intentar aconseguir que no es feren les 3 tristes torres. Això se va aconseguir. Va haver diferents projectes. Estem parlant ja d'un ajuntament en mans del PP, estem parlant de 2 dècades que han sigut prou dures, en el que s'han intercanviat determinats projectes, però sempre ha estat l'amenaça de fer construccions. Eixa primera etapa va acabar quan se va permutar dos grans propietaris, crec que eren Pasqual i Lladró, que eren dos dels propietaris, a banda d'Antonio Mestre, que era el tercer, els propietaris dels terrenys, doncs estos dos, que tenien negocis i interessos en València, es varen plegar un poc a les pressions ciutadanes capitalitzades per Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, per el suport d'una part important de la ciutadania. Estos dos propietaris varen acceptar una permuta en l'edificabilitat dels terrenys i es varen recalificar eixa part dels terrenys com a sòl ajardinat d'ús públic. Això va donar lloc a una reordenació de les parcel·les i els terrenys de Pasqual i de Lladró es varen convertir en el que ara és el Jardí de les Esperits. Acabada aquesta etapa, l'únic que quedava era el d'Antonio Mestre i és l'etapa més dura i la que més temps ens ha dut de lluites.
Com ha quedat ara el terreny del Botànic?
Estem parlant del terreny de l'antic pati del col·legi dels jesuïtes. Se va reordenar les parcel·les i Antonio Mestre, que és propietari també de l'Expo Grupo i l'Expo Hotel, l'hotel que està en Nuevo Centro, ell no va accedir, ell viu en Barcelona, jo crec que encara viu, és molt major, l'hereu és el seu fill i és el que porta els negocis. Antonio Mestre mai ha acceptat la permuta i arribar a cap negociació. I ha sigut molt dur, molt dur. Ha sigut al final del mandat de l'anterior legislatura de Rita Barberà, quan ja se va arribar un acord en el seu fill per a permutar els terrenys. La permuta, en principi, nosaltres varen oferir diferents alternatives. Nosaltres sempre hem oferit alternatives. Des de Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, sempre hem intentat oferir alternatives que foren lo menys gravoses per a la ciutadania i que foren alternatives viables i ben documentades. Varen oferir al senyor Antonio Mestre i a l'Ajuntament, ells varen oferir dos possibilitats de permuta dels terrenys. Una era ampliar la volumetria de l'actual hotel Expo Hotel en Nuevo Centro. Això suposaria, pues, una sèrie de millores en un hotel que és propietat ja d'Antonio Mestre. L'altra possibilitat era dins del mateix espai de Nuevo Centro una manzana que ni siquiera la gent de Nuevo Centro sabia que era propietat d'ells, que és la que està compresa entre la gasolinera, la subdelegació de govern i l'entrada a l'aparcament de Nuevo Centro. Ahí n'hi ha tot un solar que és viable construir. Entonces varen oferir, a més, dos projectes, un poliedre i un cilindre, com a figures per a poder desenvolupar allí un hotel de nova construcció.
Finalment, mestre, quina decisió va acceptar i a quin acord s'ha arribat?
Bueno, finalment varen acordar el és la permuta de l'edificabilitat a l'Avinguda Aragó i, a més, com l'alcaldessa Rita Barberà no donava puntada sense fil, pues l'espai que li va donar era l'espai del nou Ajuntament de València. Es va construir en l'època de Clementina Ròdenas, en l'època del PSOE, per l'equip d'arquitectes de l'estudi on estava Mòstoles, regidor socialista en l'Ajuntament de València. Per tant, una solució que a nosaltres no es semblava bona, primer, perquè l'edifici del nou Ajuntament era un edifici viable, es podia utilitzar per equipaments del barri, i perquè, sobretot, tenia un valor simbòlic que nosaltres no estàvem d'acord en que s'enderrocara. Però finalment va ser deixar l'acord, i això va ser l'herència que va deixar Rita Barberà, i el va tindre que dur a terme l'actual consistori, perquè, si no, se complia el plaç i si l'Ajuntament no complia la seva part, el senyor Antonio Mestre podia trencar l'acord i demanar una indemnització, con lo qual ampliava el seu negoci, que ha sigut fabulós.
Sabem el Botànic crear una marca, un estil que ha cobert més de dues dècades de la mobilització ciutadana a València. Mirant ara ja cara al futur, com han de continuar aquestes mobilitzacions? Les polítiques urbanístiques actuals s'han de reconsiderar?
Des del principi que va néixer Salvem el Botànic, fa 22 anys, el nostre objectiu final era que els terrenys de l'antic pati del Col·legi de Jesuïtes foren per a l'ampliació del Jardí Botànic de la Universitat de València. Primer problema, al construir el Jardí de les Hespèrides han fet allí un parche enmig del Jardí Botànic i del terreny que queda lliure, que s'ha lliurat ara, del pati de Jesuïtes. Nosaltres no estem disposats a deixar que estiguen 20 anys més aquests terrenys tancats i fora de la visió de la ciutadania. Aquests terrenys, pensem que després d'una lluita que ha costat molts diners i lluites i esforços i de tot per part de la ciutadania, continuen sent opacos i tancats, etcètera, etcètera. I nosaltres hem fet un projecte per a, d'una forma transitòria, i fins que la universitat tinga diners per a poder ampliar el Jardí Botànic, que això siguin un horts urbans temporals irreversibles gestionats per una associació que hem creat d'organitzacions de salut mental, del món educatiu, del món de les falles, etcètera, etcètera. I n'hi ha 20 associacions que estem ahí dins d'aquesta associació promotora del hort urbà dels terrenys de l'antic pati de Jesuïtes. El futur seria temporal i irreversible. Enguany és l'any de València, capital de l'alimentació, i seria un moment magnífic, magnífic, per a que això fora un escaparate per a una forma de relació de la ciutat amb l'horta que l'envolta i que tanta falta fa.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Jo l'únic que volia dir és que Recuperem Ciutat va obrir un camí que va seguir també per exemple, Salvem el Pogué de Campanar, Salvem l'Horta, Salvem Cabanyal, és a dir, moltes organitzacions que han eixit un poc al caliu de camí que va obrir Salvem el Botànic i Recuperem Ciutat. Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona.
Fons Álvarez, representant de Salvem el Botànic.
Seguim amb Adelí Martínez. Hola, Adelí, quina música ens presentes?
Hola, Rosa. El pop rock cantat en valencià està vivint un moment dolç, amb Smoking Souls, Tardor, Mai Mai o el grup que vos porteu avui, L'Home Brut. El quartet nascut a la Vall Farta es forma el 2015 i l'any següent, amb la seva demo homònima, van estar nominats a millor maqueta als Premis Ovidi. L'any passat apareix Cants de Balena, el seu primer llarga durada, amb Tono Hurtado i Àlex Martínez com a productors. Cançons entre rock alternatiu i l'indi més ballable, guitarres contundents i melodies apegaloses. La setmana passada la banda fa un passet més enllà i presenta dimecres el seu nou single videoclip, que segueix els mateixos patrons sonors que Cants de Balena i pretén ser una oda a Wednesday Addams, la xiqueta de la família Addams, extrapolat a l'estètica nerd dels 90 i emmarcat als carrers de Beneixida. L'encarregat de dur endavant tota aquesta mescla ha estat Àlex Martínez Blat. Escoltem ara Dimecres.
continuem amb les activitats que podem trobar al carrer Volta en les pròximes setmanes. Hi ha dues exposicions que continuen, Mercats del món, fotografies de Ximo Pons, i Paisatges en blanc i negre, fotografies de Pat Gariño. Les dues exposicions estaran fins al dia 17 de maig, la primera, Mercats del món, a la sala d'exposicions, i la segona, Paisatges en blanc i negre, la trobareu a la cafeteria. La propera activitat serà avui mateix, el divendres 5 de maig, a les 9:30 tenim una obra de teatre que vos animem a vindre, titulada Coming Man, quan el principi és el final. Si esteu prop de carrer Volta, vos animem a les 9:30. Continuem amb les activitats. El dijous, dia 11, a les 7, tindrem una presentació d'un llibre de poemes de Raül Vidal i Huerta, Paranoia raonable. El divendres, dia 12, a les 6:30, tindrem una activitat de ciència. Serà una visita a l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que ja estava prevista per al passat dia 3 de febrer, però degut a la nuvolositat s'ha traslladat al dia 12 de maig. El dilluns 15 tindrem una jornada sobre revisió històrica que començarà a les 7 de la vesprada. Després, el divendres dia 19 a les 8, inaugurarem l'exposició col·lectiva de l'Escola Plàstica Experimental Antoni Vives, que serà, com ja hem dit, una exposició col·lectiva amb obres dels alumnes, i podreu visitar-la a la sala d'exposicions fins al 14 de juny. Continuem amb les sessions de teatre el divendres dia 19 a les 9:30 amb l'obra Per l'amor de Déu, amb nosaltres trobaràs el camí, i el dissabte dia 20 a les 7:30 amb un homenatge a Manolo Melero, company de carrer Volta i actor que va faltar el passat 1 de febrer. El diumenge 21 de maig a les 9:30 del matí tindrem una activitat de senderisme, anirem a la Devesa del Saler i eixirem des de la plaça Manuel Sánchez Guarner a les 9:30. Finalment, el divendres 26 a les 11 de la nit continuarem amb les conferències La Budelleria, Servei Públic, conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives. I ara vos deixem en Josep Martínez, qui mos parlarà dels tallers que tenim sempre a carrer Volta.
Enguany a carrer Volta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Companyes i companys, moltes gràcies per estar escoltant-nos un dia més. Ara ens despedim ja, acabant aquesta setmana tan reivindicativa. Com sabeu, la reivindicació ha de continuar, perquè estar en contra és fàcil, però lo difícil és estar.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. l'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Félix,